Hola, bona nit. Nosaltres comencem ara l'Equip Ràdio Associació Societat Cooperativa Limitada, un temps que dedicarem gairebé una hora a parlar ara de la primera etapa de Ràdio Associació de Catalunya. Com heu vist, aquesta setmana som amb vosaltres una hora més tard, és a dir, els dilluns a les 0 hores i 5 minuts, o diumenge a les 12 i 5 minuts, evidentment, ja de dilluns. Aquesta setmana, doncs, estrenem nou horari per modificacions en general de la programació de Ràdio Associació de Catalunya. És a dir, a partir d'avui, a partir d'aquesta setmana, serem amb tots vosaltres els diumenges a les 12 del vespre, o si voleu, ja del dilluns. Som aquí per començar amb Miquel Marimon, l'Alfred Marín, en Carles Lluís Vinyoles i qui us parla, Sílvia Coppolo. Avui comencem aquest programa de Ràdio Associació de Catalunya repassant una revista, Catalunya Ràdio. Recordem que aquest és el nom de la revista de la primera etapa de Ràdio Associació d'ara fa 52 anys, és a dir, del febrer. S'acabava el mes de febrer i en sortia una revista, com cada mes, que parlava de moltes coses diverses de Ràdio Associació. Justament d'un tema que deia que es resoldria en el temps a venir. Pel temps a venir és el títol d'aquest article.
D'ençà que existeixen estudis d'emissores de ràdio, cal plantejar una qüestió a la qual encara ningú ha donat una resposta satisfactòria. Ha de ser admès al públic en els estudis? És un problema delicat i complex, en el qual és necessari de tenir en compte consideracions de tots els ordres. Les portes dels estudis, que al principi eren rigorosament tancades pels estranys, començaren a ésser obertes a la curiositat dels visitants, que sempre eren amics o parents dels artistes, del locutor, del conferenciant o de les persones de la casa. I com és natural, arribar un moment que alguns estudis es veieren envaïts, i això no vol dir que els presents no fossin persones respectuoses. Hi ha qui opina que la presència de gent estranya a l'estudi no fa altra cosa que estimular l'artista, acostumat a treballar davant de públics nombrosos. Però també hi ha qui, contra aquest parer, oposa que el millor és que aquell que es posa davant del micròfon es trobi ben sol. Cal que no el distregui ningú. Del contrari, pot patir la bona dicció. Tots dos parers són molt acceptables, però cal confessar que, en general, l'opinió dels entesos es decanta a favor de l'existència de públic en els estudis. Si aquest parer prospera, potser sorgiria una nova modalitat de la ràdio, o sigui, que mentre oferia, millor dit, una amenitat al radioient, el senyor que escolta des de casa cada estudi es convertiria en una sala de concerts o de conferències. El temps ho dirà.
I el temps realment ho ha dit, perquè ara hi continua havent-hi estudis que tenen la possibilitat que el públic vegi realment el programa que es fa i d'altres, molts més, que no la tenen.
Dites-moi de choses tendres, va rebondissant, mon cœur n'est pas là de l'entendre, pourvu que toujours vous répétiez ces mots si suprêmes, je vous aime.
Avui aquest temps, aquí Ràdio Associació, Societat Cooperativa Limitada, tenim convidat el senyor Carles Sala. Senyor Sala, la bona nit.
Bona nit.
Nosaltres avui l'hem convidat perquè sabem que vostè va ser cap dels serveis informatius de Ràdio Associació de Catalunya. Concretament, en quin període? De quin any a quin any?
Jo vaig ingressar a Ràdio Associació de Catalunya el 1934. El novembre, em sembla que va ser el novembre del 34. Però no com a cap dels serveis informatius, sinó com a auxiliar del servei de missions.
I llavors com va ser que va passar de missions?
Bueno,
no, és bastant diferent.
És que el títol de cap del servei d'informatius ens el van donar la Generalitat quan ja vam harmonitzar els serveis informatius de les dues emissores que hi havia aleshores a Barcelona, que era Ràdio Barcelona i Ràdio Associació de Catalunya. Van fer un concurs, jo el vaig guanyar, ens vam instal·lar en un edifici de la Direcció General de Radiodifusió, aleshores el director general era l'Enric Font Bernat, i em van designar aleshores per primera vegada cap dels serveis d'informació i reportatges.
Això vol dir que realment emetien els mateixos informatius per Ràdio Barcelona que per Ràdio Associació de Catalunya, és a dir, connectaven les dues emissores?
Sí, i Ràdio Tarragona i Ràdio Girona i Ràdio Lleida.
Totes alhora, no?
Totes alhora, sí, sí.
I quants serveis feien? Feien butlletins cada hora com es fa ara o no?
Em sembla recordar que en fèiem 4 o 5. Començàvem a les 8 del matí, un altre a les 12, un altre a les 2. Els horaris eren sempre una mica més avançats que ara. Mm-hmm. I després a les 9 i a les 12 del vespre.
I ho van continuar fent així ben bé fins al final, fins l'any 39?
Ben bé, suposo que sí, perquè jo vaig ser també cridat a files.
Esclar.
I vaig haver-hi d'anar, i aleshores no podia pas encarregar-me dels serveis informatius. De manera que suposo que van continuar fent-ho amb els elements que teníem a la redacció.
Quantes persones tenien a la redacció? Amb quants periodistes treballava?
Una secretària de redacció, un altre, un xicot, dos, tres, quatre redactors.
Quatre persones eren molt poques per poder fer...
Sí, i després teníem també un xicot que anava en bicicleta, que anava a buscar a les agències els serveis que havíem de rebre, tant si eren locals com nacionals,
com nacionals. Estrangers. Quantes agències hi havia? Hi havia el CARA, per exemple, ara...
No, era molt diferent. Aleshores hi havia l'agència Aves, la Fabra, i no sé si n'hi havia alguna altra.
Però s'havia d'anar a l'agència a buscar la informació, sí, és a dir, que no existia el sistema dels teletips que t'arriba la informació a casa, a la redacció.
No. Per això li dic que teníem un noi que anava a buscar en bicicleta les informacions a cada moment. I després també teníem un reporter local que anava visitant els centres oficials per tenir notícies.
Era possible fer gravacions, això que em diu vostè, reportatges locals, allà on estava passant, no sé, una conferència o un acte polític, gravar-ho i després poder-ho donar en l'informatiu, o la qualitat era tan dolenta que no anava bé?
No, sí que es podia fer. Però generalment, quan retransmetíem un acte, el retransmetíem en directe.
En directe?
En directe, sí, sí.
Habitualment tenien el costum de fer-ho en directe?
Sí, sí, sí. Tant si anàvem a la inauguració d'un museu, per exemple, com qualsevol altre, o un míting, transmetien mítings també.
Es podien fer
tot? Sí, i sortia l'ambient, naturalment, tot el que recollia els sons, que recollia el micròfon, els transmetien.
Vostè em deia abans que per agència també rebien informació nacional de la resta de l'estat espanyol i internacional. Es rebia amb molt de temps de retard? Però...
No, eren bastant àgils. Estaven acostumats a la necessitat que tenien de servir a la premsa, perquè era el mateix servei de premsa que teníem nosaltres.
De tota manera, 4, 5, encara que sigui 6 persones, per fer 4 informatius, és a dir, d'una durada d'audiència de mitja hora, o quan duraven els informatius?
N'hi havia de 15 minuts, si n'hi havia un, el de les 9 del vespre, que era el més llarg, era de mitja hora.
Però era molt poca gent, en realitat, no?
Però treballàvem molt.
Que només fos per veure la claror dels ulls mirant el pas. Ni que només fos per sentir el fred d'una presència. Ni que només fos poder-nos dir un altre adéu serenament.
Amb tot l'enyor, aquest cant de l'enyor del Lluís Llach, amb les veus de la Marina Rossell i de la Maria del Mar Bonet, hem escoltat aquesta cançó d'una gravació feta justament del concert de l'any passat del 6 de juliol aquí al Camp Nou. Bé, però nosaltres continuem la nostra conversa amb el senyor Carles Sala. Recordem que havia estat al cap dels serveis informatius. Li preguntàvem al senyor Sala si en realitat ell considera que el treball que havien de fer llavors els periodistes de la ràdio era potser molt més valuós que el que fan avui per les incomoditats que tenien, per l'esforç que en realitat representava.
No, fa l'efecte que... Esclar, ara estic influït jo també pel que veig a la televisió, esclar, que l'imatge ajuda molt, però és un tractament diferent el de la televisió al de la ràdio. Uh-huh. El de la ràdio, sí, em semblen també uns serveis magnífics, molt complets. Però suposo que hi ha gent per redactar-los. Si és que transformen el text que reben de l'agència o de qui sigui.
De vegades es transforma text d'agència i de vegades, si és directament en l'acte, llavors no es transforma. En realitat s'escriu com a primera escriptura, és a dir, com a primera explicació del que passa al fet. Això ja era així llavors, això no canvia.
Nosaltres teníem encara una complicació, que jo no acceptava que es desmetés l'informe que rebíem, la notícia que rebíem redactada de les agències. Jo adaptava aleshores el llenguatge radiofònic, que en dèiem, al text. De manera que havíem de fer un treball de redacció, a la redacció.
Tenien assessors lingüístics o no?
No.
D'això res?
No. Estàvem bastant ben preparats per això.
Això ara ha canviat perquè vostès escrivien en català, havien après el català a les escoles.
Exacte.
Els redactors en d'avui han hagut d'aprendre el català després d'haver après abans el castellà.
Ja m'imagino que s'ha de fer un esforç enorme per adaptar-se a la realitat d'ara, dominant el llenguatge, quan no han tingut l'escola necessària per aprendre'l.
Explica'ns una mica quina concepció en tenia vostè del que havia de ser el llenguatge per ràdio, sobretot pel que fa a la informació. Com havia de ser? Per vostè què era?
Un llenguatge molt més senzill que el del periòdic. El periòdic està format per diferents frases complementàries d'una notícia i, en canvi, jo extreia simplement el fet i encara l'explicava o el feia explicar a través d'una frase que era constituïda pel subjecte, el verb i el complement.
De la manera més senzilla possible.
De la més senzilla possible i directa.
I sense entrebancs que puguin, i sense floritures.
Exacte.
I vostè d'on la va treure, aquesta idea? Qui n'hi havia ensenyat?
No, ningú. Era un concepte que jo ja entenia de temps, perquè trobava que quan es llegien els noticiaris, en dèiem el diari parlat, hi havia una confusió mental de tots els elements de la notícia que comprenia que s'havia d'aclarir allò, que no n'hi havia prou de que es donguessin les notícies d'aquella manera, sinó que es confonien barroerament i confusament, i no se'n treia l'eficàcia que havia de treure-se'n.
Esclar, vostè no tenia gairebé ningú, sí, vostè em diu que vostè era cap d'informatius i que en aquell moment s'estava passant els mateixos per Ràdio Barcelona que per Ràdio Associació de Catalunya, no tenia ningú amb qui comparar, amb qui discutir tot aquest tipus de qüestions. S'ho havia d'inventar vostè, per dir-ho
sí,
així?
Sí, sí, esclar. Això no vol dir que alguna vegada no hagués fet objecte de comentari d'aquestes idees amb altres companys o amb el mateix director general de radiodifusió. En fi, sempre era possible que trobessis un interlocutor que et volgués admetre la conversa.
Vostès tenien possibilitat d'escoltar emissores de fora de l'estat espanyol?
Sí, sí.
I vostè havia escoltat sovint els informatius per agafar-ne un model?
Sí, potser sí, potser sense adonar-me'n. Jo, per exemple, Radio France la sentíem constantment i tenien una locució més clara i una expressió menys complicada de la notícia. I potser allò, sense donar-me'n, em va imbuir a mi la necessitat d'imitar-los, de fer una cosa semblant a casa nostra.
Perquè, esclar, vostè ens diu que va començar treballar, actuar com a cap d'informatius l'any 34.
Sí.
I el que hi havia hagut anteriorment, és a dir, en aquells 10 anys que ja hi havia de radiodifusió a Catalunya, a l'estat espanyol, era això que diu vostè, tot molt complexa.
Sí.
Vostè va sentir la necessitat d'haver de canviar. Els demanaven informació des d'altres emissores aquí a vostès, per exemple, a Ràdio France o d'altres emissores de fora de l'estat espanyol?
No, no. Recordo que una vegada van rebre la visita d'un directiu de Ràdio Cité de París, però va ser una cosa d'informació general i de cortesia, també. De manera que notícies sol·licitades de França directament a propòsit d'algun fet que havia passat a casa nostra no recordo que se'n produís mai cap.
Hi havia reportatges dins dels informatius llargs?
No.
No hi havia costum llavors de fer reportatges?
No, els reportatges els fèiem a part.
A part?
Sí.
Quants programes feien d'aquestes característiques? Informatius diríem, però que
depenia
no fossin...
Això, depenia de les circumstàncies. Si es produïa un fet interessant que ens semblava que ens aconsellaven de retransmetre com a reportatge, en fèiem el reportatge, i si una altra vegada no hi era.
Havia arribat a saber quina credibilitat tenia pels oients les informacions que es donaven des de Ràdio Associació de Catalunya?
Ah, molta. Ens teníem un gran auditori, i a més creien molt amb el que els deien. No hi havia el que se'n diu la incredibilitat. Hi havia una gran afinitat entre l'auditori i Ràdio Associació de Catalunya.
L'endemà la mateixa notícia que vostès havien donat sortiria a tots els diaris de la mateixa manera?
Sí, però ja no, de la mateixa manera no.
Amb un altre llenguatge?
Amb un altre llenguatge, sí, és clar.
M'agradaria també que ens expliqués una mica...
No tots, perquè encara n'hi ha molts més que surten al periòdic.
Que no poden sortir per falta de temps.
Recull moltes més notícies al periòdic.
Quines notícies de les més destacades que vostè recorda que van donar en els anys que vostè va actuar com a cap d'informatius? Perquè, és clar, vostè ja no va ser en la proclamació de la República, no hi era com a cap d'informatius.
No, la República es va proclamar el 14 d'abril del 31 i jo vaig ingressar-hi el 34.
Ja va ser més tard.
Sí.
Què recorda com a fets potser més importants?
N'hi ha tants.
No havia de fer una llista molt llarga.
Es confonen tots. El 34, perquè a la mort de Macià tampoc hi vaig assistir jo. La van fer altres companys, que va ser una transmissió ben difícil i ben dura per ells.
El començament de la guerra l'any 36,
sí,
vostè
això,
recorda com ho donaven?
Sí, bueno, això ja no cal dir-ho, la sublevació militar i la revolta a casa nostra, Barcelona especialment, sí, tot això ho vaig viure intensament.
Quin tractament feien de totes les notícies que anaven sortint al llarg d'aquells anys de la guerra? Suposo que hauria de ser molt difícil.
Sí, molt. Molt, perquè de notícies de guerra pròpiament dites no se'n podien donar. Es llegia el comunicat de guerra i res més.
I per què no se'n podien donar de notícies de guerra?
Perquè, no sé, no hi havia els elements propis per donar-los. Hi havia moltes restriccions.
Vostè, quan ens diu això, vol dir que hi havia una mica de censura? O que
realment
no, hi havia...
tampoc hi era la censura.
Doncs llavors per què no es podia donar?
Perquè no teníem elements de judici per poder donar una informació militar completa i suficient.
És a dir, del que passava fora de Catalunya no en tenien...
Ah, vostè em diu... Ah, sí, això sí.
Això sí.
De fora de Catalunya, sí, tot el
que
calia.
Era de dintre de Catalunya, del que
sí,
no tenien
sí,
prou punts de vista, per
sí,
dir-ho així.
Esclar, esclar, esclar.
Recorda, però, li torno a insistir.
Però vostè es refereix a actes militars o situacions militars?
Situacions militars.
Esclar, això és difícil de precisar. Perquè no, nosaltres, en primer lloc, no estàvem en el front. Quan hi vam anar va ser una altra cosa, perquè jo també vaig fer reportatges en el front. Però mentre no hi érem, no sabíem realment el que passava en el front. No assistíem als actes militars. I els criteris militars per determinar si aquella acció havia estat victoriosa o havia estat fallida, això no era possible perquè no érem nosaltres qui per jutjar una acció. A més, ja dic, venia el comunicat de guerra cada dia, que això satisfeia de moment les necessitats més peremptòries que pogués tenir l'auditori per saber com estava la guerra.
Realment es podia considerar Ràdio Associació de Catalunya com l'emissora oficial de la Generalitat?
Sí, però era una oficialitat que no la notàvem gaire. Ens deixaven amb molta llibertat i suposo que el mateix passava a Ràdio Barcelona també. És dir, fèiem els nostres programes lliurement i no rebíem mai cap advertiment ni cap acte de censura del que fèiem. Hi havia un delegat de la Generalitat que vigilava les emissions, ens controlava, podríem dir, però mai havíem tingut objeccions ni dificultats per fer i per dir les coses.